amb Marta Pardell.
A una setmana per la vaga, la sanitat i l'educació, els sindicats asseguren que no hi veuen solució a curt termini i que l'aturada continua endavant. Aquesta tarda, el conseller Manel Balcells ha convocat una reunió amb metges de Catalunya per mirar d'arribar a un acord. Pel que fa a educació, avui des del sindicat majoritari, Usted Castés, han assegurat que els pactes als quals s'ha arribat fins ara són insuficients per desconvocar l'aturada del 25 i 26 de gener. La seva portaveu, Yolanda Segura, assegura que calen fons urgentment tant a sanitat com a educació.
És molt important doncs que es prioritzin els pressupostos sanitat i educació, perquè sanitat està molt tensionada i educació, doncs estem com estem també, i això es va veure a la pandèmia molt clarament. Quan hi ha un context de crisi, queda molt clar què passa amb els serveis públics.
És dimecres 18 de gener de 2023 i tenim més titulars. El temporal de vent que afecta Catalunya va a la baixa i dona pas a un episodi de caiguda dràstica de temperatures. Montse Hidalgo.
Les ventades han obligat els bombers a atendre mig miler d'alertes, mentre que el telèfon 112 ha rebut més d'un miler de trucades per incidents, com caiguda de branques.
Ja s'ha desactivat l'alerta del Pla Vencat, però volem saber com van les temperatures a aquesta hora davant aquesta baixada generalitzada que s'espera. Última hora des del Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, el vent continua bufant amb intensitat encara a hores d'ara cap a les cotes altes del Pirineu, però sí que ja ha afluixat en molts punts del país. Tot i això, s'espera que de cara a la tarda aquest vent tendeixi a reforçar-se, sobretot a la meitat sud del país. D'altra banda, també s'espera que vagi nevant cap a la cara nord del Pirineu, especialment, i també és possible que hi hagi algun ruixat cap al sud de les comarques de Girona, entre la Selva, cap a la zona del Baix Empordà, que també podrien ser en forma de calamarsa. Pel que fa a la temperatura, ja hem comprovat aquest matí que feia molt fred, la temperatura ha baixat de valent arreu del territori, i a hores d'ara també mantenim aquest ambient fred arreu del país, amb temperatures clarament més baixes que les d'ahir en aquesta mateixa hora. Per exemple, si ens anem a la Seu d'Urgell tenim un grau positiu, 8 a Girona, si anem cap a Tarragona amb aquests 10 graus, i de cara a demà s'espera que a primera hora del matí l'ambient continuï sent força fred. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Arrenca a Madrid la Fira Internacional de Turisme, Fitur.
En aquesta primera jornada, la Diputació de Barcelona hi ha presentat un projecte de trens turístics temàtics que es farà realitat a la primavera. La presidenta de l'ENS, Núria Marín, n'ha destacat els beneficis.
Un turisme verde, sostenible, les persones tengan un impacto, en todo caso, positivo, que si su calidad de vida se vea beneficiada.
El president Pere Aragonès defensa la seva presència a la cimera hispano-francesa de demà a Barcelona.
Aragonès assegura que en cap cas això certifica la fi del procés sobiranista i defensa que hagués estat pitjor no assistir a la trobada entre els presidents francès i espanyol.
En cultura, diverses entitats privades commemoren el centenari del naixement del matrimoni d'artistes Ràfols Casamada i Maria Girona.
El primer dels actes commemoratius és una doble exposició repartida entre el Museu del Càntir d'Argentona i la nau Gaudí de Mataró, que explica l'evolució pictòrica de Ràfols Casamada.
Pel que fa als esports, en futbol l'Espanyol juga a Copa del Rei a Sant Mamés. Eduard Cabrem.
Els blanquiblaus amb la baixa de Martin Braithwaite per lesió buscaran la classificació pels quarts de final en una eliminatòria a partit únic davant l'Atlètic Club.
Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció la Montse Hidalgo i coordinant la Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Els sindicats de l'educació i la sanitat escalfen motors una setmana abans de la vaga de metges i docents. Tots ells han anat avui a les portes del Parlament per fer una crida a la ciutadania a donar suport a les concentracions convocades, recordem, pels dies 25 i 26 d'aquest mes. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Es tracta de la suma d'un seguit de sindicats i entitats que han acabat de configurar un front comú reivindicatiu. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera que els treballadors de l'educació han de sumar-se a la vaga de metges per presentar just en aquest moment que s'estan negociant els pressupostos.
És molt important doncs que es prioritzin els pressupostos sanitat i educació, perquè sanitat està molt tensionada i educació, doncs estem com estem també, i això es va veure a la pandèmia molt clarament. Quan hi ha un context de crisi, queda molt clar què passa amb els serveis públics, no? Es va veure clarament, i per tant ara s'hauria de fer una aposta molt gran tant en sanitat i en educació.
I des de la Mesa Sindical de Sanitat, el seu portaveu, Xavier Tarragón, ha assegurat que els sanitaris estan al límit de les seves forces.
Hem de ser conscients que el sistema es manté gràcies al sobreesforç dels treballadors i treballadores de la sanitat. Sense anar més lluny, en el meu centre, a l'Hospital del Mar, aquest any passat s'han realitzat 20.000 hores extres. Imagineu tota l'activitat que s'hauria d'haver deixat de realitzar si no s'hagués produït aquest sobreesforç dels treballadors i treballadores. I com a l'Hospital del Mar, doncs tota la resta.
La Mesa Sindical aplega més d'infermeres de Catalunya i altres sindicats relacionats amb sanitat, tot i que és Metges de Catalunya el convocant de la vaga de metges els dies 25 i 26 de gener. En l'àmbit de l'educació és USTEC el convocant de la vaga de mestres. Els sindicats Comissions Obreres i l'UGT no donen suport per ara a aquesta nova vaga a les escoles. Demà dijous, representants del Departament d'Educació i els sindicats tornaran a reunir-se per avançar en el calendari de demandes plantejat pels sindicats educatius.
Això pel que fa a educació, però en relació a la sanitat, el Departament de Salut es trobarà aquesta tarda amb Metges de Catalunya, qui convoca l'aturada per tal d'intentar arribar a un acord in extremis. Altres sindicats sanitaris s'han sumat els darrers dies a la protesta. És el cas d'Infermeres de Catalunya, que avui des de la xarxa han alertat de la sobrecàrrega que pateixen i que les pot induir, diuen, a cometre errors amb els pacients. En el seu cas, convoquen el col·lectiu a fer vaga el 24, 25 i 26 d'aquest mes. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. El Sindicat Infermeres de Catalunya vol fer públic que els responsables del sistema les conviden a fer hores extres sense tenir en compte que estan completament esgotades després de 3 anys de pandèmia i reclamen més personal. La vicepresidenta d'Infermeres de Catalunya, Laia Marçal, ha alertat des de la xarxa que aquesta situació les pot portar a cometre errors amb els pacients.
Necessitem aquesta dotació de professionals per poder garantir que tots els pacients i els usuaris puguin accedir, puguin disposar de les necessitats que tenen amb els nostres serveis sanitaris i poder treballar amb tranquil·litat, amb comoditat, amb seguretat, tant pels pacients com per nosaltres, perquè aquestes ràtios tan altes, els que estan treballant a nivell d'hospitalària, no ens poden provocar a tenir alguns errors. I això estem jugant amb la vida de les persones i no podem tenir aquest risc.
La portaveu d'Infermeres de Catalunya ha llançat un missatge als usuaris que puguin percebre despreocupació per part d'algunes professionals. Ha assegurat que això no és així, sinó que no arriben a poder atendre totes les necessitats que hi ha.
Notícies en xarxa.
El temporal de vent que encara afecta Catalunya va a la baixa i dona pas a un episodi de caiguda dràstica de temperatures.
Les ventades han obligat els bombers a atendre mig miler d'alertes, mentre que el telèfon 112 ha rebut més d'un miler de trucades per incidents derivats de les ventades. La major part de les intervencions han estat per caiguda d'arbres o per retirada d'elements de la via pública, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona.
I mentre el vent va a la baixa, de fet, Protecció Civil ha desactivat fa poca estona l'alerta del Pla Vencat, arriba una baixada generalitzada de temperatures i amb nevades al Pirineu. Una neu molt esperada, per cert, que ha deixat ja gruixos importants a les estacions d'esquí, especialment al Pallars. Ràdio Trem, José Vergés.
Així ho confirma el responsable de comunicació d'Espot Esquí i Portainet, Bernat Bailina.
Hem tingut un episodi més important de nevades d'aquest hivern. Ahir a Portainet van caure 22 centímetres. Aquesta nit han continuat nevant i ens han caigut 17 més. En el cas d'Espot van ser 20 ahir i 7 més acumulats aquesta nit. Això suposa doncs, que ens permet ampliar el domini esquiable al 100% després de les feines de condicionament de l'equip de màquines. El fred sembla que ha vingut per quedar-se, que és lo habitual, i per això doncs, afrontem aquesta part central important de la temporada amb bones perspectives.
Bailina creu que les condicions de l'estació d'Espot per les proves del Campionat del Món de Paraesquí que comencen divendres en seran les òptimes.
Comencen amb l'acte d'inauguració el dia 20. Per tant, esperem que la meteo ens ajudi, ara que tenim molt bones condicions.
Les proves comptaran amb la participació de 115 atletes de 32 països.
Com sempre, us demanem molta precaució a la carretera davant d'aquestes condicions meteorològiques adverses i és que Catalunya ha tancat el 2022 amb una reducció de morts per accidents de trànsit del 8% en relació amb el 2019, l'últim referent prepandèmia, tot plegat després d'incorporar les dades de les vies urbanes. En vies interurbanes, el descens ha estat del 10%. I per demarcacions, les víctimes només s'han incrementat a Girona i han baixat a la resta, especialment a Lleida, en un any on destaquen els atropellaments de vianants o conductors, que van créixer més d'un 50%. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. El Servei Català de Trànsit fa un balanç positiu de l'any 2022 amb una reducció de víctimes en tots els àmbits, a destacar el dels motoristes amb un 14%, excepte el dels atropellaments mortals, que van ser 18 en total, 6 més que l'any 2019. Molts d'aquests van tenir lloc a l'autopista AP7, que després d'uns primers mesos molt complicats, coincidint amb l'alliberament de peatges, ha anat a revertir en aquesta situació i ha permès en reduir els accidents en moltes vies perilloses, com la Nacional 340 o la C58. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
La tendència al llarg de l'any és han anat baixant els morts per mes i, per tant, el que s'anava acumulant. Podríem dir que concentra tota la sinistralitat potser que hi havia a la Nacional 340, en una part de la Nacional 2, etc. Però, per dir-ho d'alguna forma, podríem dir que són sinistres de menys gravetat.
Pel que fa a aquest 2023, la tendència de moment és molt negativa, com ja va passar el gener de l'any passat, amb 12 morts, tots ells amb un perfil molt concret. Eren veïns de la zona on s'han produït els accidents. Tres comarques gironines, l'Alt Empordà, la Selva i el Gironès, són les que més preocupen pel volum d'accidents, al costat de tres de les més poblades, com són el Baix Llobregat o els dos Vallesos. Del total de morts de l'any passat, el 83% van ser homes i un 17% dones.
Avui arrenca a Madrid la Fira Internacional de Turisme Fitur, un gran aparador dels atractius del territori que arriba en plena recuperació del sector.
El darrer any han arribat a Espanya més de 80 milions de visitants internacionals i Catalunya és la comunitat autònoma que més ha crescut respecte del 2021, amb un 60% més de turistes.
I en concret, la província de Barcelona disposarà a partir de la primavera de trens turístics temàtics per als visitants que vulguin recórrer els principals atractius del territori. L'experiència que es pretén implantar a Barcelona ja és un model d'èxit a Galícia i l'Aragó. L'acord de la Diputació de Barcelona amb Renfe s'ha presentat justament avui a Fitur. Allà hi és el nostre company de Lleida Televisió, Ricard Gómez.
Els turistes que visitin Barcelona tindran l'oportunitat durant la primavera i la tardor d'adquirir un paquet exclusiu amb experiències relacionades amb l'enoturisme, la gastronomia o la cultura marinera. Serà un tren amb capacitat per a un centenar de passatgers que acompanyarà els visitants per diferents indrets de la província. La previsió de la Diputació de Barcelona i Renfe és posar en servei mitja dotzena de rutes, en trens que surtin des de la ciutat de Barcelona cada dissabte. L'acord s'ha presentat aquest dimecres en el marc de la Fira de Turisme que s'està celebrant a Madrid. Tant la presidenta de la Diputació, Núria Marín, com el president de Renfe, Isaías Taboas, han valorat molt positivament aquesta oferta que combinarà la mobilitat sostenible i el turisme de proximitat.
Un turisme verde, sostenible, les persones tengan un impacto, en todo caso, positivo, que si su calidad de vida se vea beneficiada.
El tren es un facilitador de ese proceso y, por lo tanto, es un paquete d'una visita guiada.
Els turistes que ho desitgin podran adquirir aquests paquets a la pàgina web de Renfe a uns preus que oscil·laran dels 50 als 60 euros.
Com cada any, però aquest en especial, el territori es volca en la Fira Internacional de Turisme. En el cas de Tarragona, està present dins de l'estand de la Costa Daurada de la Diputació de Tarragona, amb diferents reunions sobre la taula aquests dies. Tarragona Ràdio, Cristina Artacho.
El gerent del Patronat Municipal de Turisme, Víctor Franquet, ha explicat a Tarragona Ràdio que el patronat serà present a l'Assemblea Ordinària de la xarxa de ciutats AVE. La participació de Tarragona al Fitur, tal com ha detallat Franquet, començarà aquest dimecres amb la presentació a l'estand de Catalunya dels projectes de sostenibilitat turística catalans finançats amb els fons Next Generation.
Ens estrenarem el dia 18 presentant conjuntament en Catalunya el Pla de Sostenibilitat. L'Agència Catalana de Turisme farà la presentació de tots els plans de sostenibilitat i, evidentment, Tarragona és part de, per no dir, és una de les ciutats més destacades amb els projectes més, que esperem que siguin dels més reeixits dins d'aquesta nova convocatòria de plans de sostenibilitat turística.
El president del Patronat i alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, participarà divendres de l'Assemblea General d'Alcaldes i Alcaldesses del Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d'Espanya.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Entrem en matèria política. El president Pere Aragonès defensa la seva presència a la cimera hispano-francesa de demà a Barcelona. Aragonès serà la recepció oficial de tots dos presidents, però assegura que en cap cas això certifica la fi del procés independentista. De fet, ha garantit que el govern treballa per assolir la independència. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. La vigília de la cimera franco-espanyola a Barcelona, el president Pere Aragonès ha volgut enviar dos missatges al govern de Pedro Sánchez. El primer, que la cita no certifica la fi del procés sobiranista català.
El govern espanyol no és ningú per certificar quin ha de ser el futur de Catalunya. El futur de Catalunya decidirem els ciutadans de Catalunya i l'independentisme decidirà és l'únic que pot decidir si dona continuïtat al seu treball polític, a la seva lluita política o no. I donarem treball, i donarem continuïtat. I nosaltres continuarem treballant per la independència de Catalunya fins que no aconseguim la independència.
I el segon missatge davant les crítiques per la seva assistència a la recepció oficial dels dos líders polítics és la lectura que hagués tingut la seva absència en aquest acte.
Aquesta segur que la utilitzarien en contra. Per dir que Catalunya s'esborra, que Catalunya no vol ser europea, que Catalunya doncs, fa un lleig al president de la República Francesa, els enemics de les institucions de Catalunya desitjarien que no fossin presents. Desitjarien que qui rebés el president de França a Barcelona fos la delegació del govern espanyol a Catalunya.
Pel que fa als pressupostos, el president confia en que hi haurà acord amb els socialistes i ha demanat responsabilitat a les forces polítiques per aprovar-los.
La consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, assegura que la reforma del Codi Penal és positiva. Ho ha dit avui a la xarxa, després de saber-se que el jutge Pablo Llarena descartarà incloure els desordres públics agreujats per a l'expresident Carles Puigdemont, mentre que la Fiscalia sí que ho demana també per als exconsellers Clara Ponsatí i Toni Comín. Edgar Sapiña, bon dia.
Bon dia. En declaracions a la xarxa, Serret ha defensat que Puigdemont i els exconsellers Comín i Ponsatí estan protegits per la legislació europea i caldrà veure què passa.
Tenen també totes una sèrie de línies a nivell de corts europees que també condicionen quina ha de ser l'evolució del seu cas, tota la precaució i tota la cautela a l'hora d'especular amb segons quins escenaris.
Sobre la cimera hispano-francesa de demà, Serret ha dit que era imprescindible que els dos estats respectessin la Generalitat i el president Pere Aragonès com a màximes autoritats a Catalunya. De totes maneres, ha reconegut que no sap ben bé quin paper jugarà Aragonès en aquesta trobada, més enllà de fer d'anfitrió.
Sé que s'està parlant per a veure com s'acaba de concretar no, aquesta presència del president en la cimera i per tant, veurem com avança. Segurament, fins després de la cimera, potser no acabarem de tenir del cert què han treballat i quines conclusions tenen. Però, insisteixo, anirem veient en els propers dies. El tema protocolari segurament estarà això, en el que és la recepció i veurem si hi ha més espais o no.
Serret ha aprofitat l'entrevista per pressionar un cop més el PSC i els ha dit que s'avinguin a aprovar els comptes perquè totes dues parts han fet concessions i la ciutadania necessita uns comptes nous i actualitzats a la situació de crisi econòmica.
I el Tribunal Suprem envia judici a Anna Gabriel per desobediència, però ho fa a l'Audiència de Barcelona.
L'alt tribunal ha confirmat la conclusió del sumari dictada pel magistrat Pablo Llarena en la causa del procés i constata que no és competent per jutjar Gabriel, ja que no és aforada. Així doncs, ha remès la causa a l'Audiència de Barcelona. L'exdiputada de la CUP va tornar el 19 de juliol i va comparèixer davant Llarena, que la va deixar en llibertat.
L'Hospital de la Vall d'Hebron i l'Atenció Primària de Barcelona treballen conjuntament per millorar la qualitat de vida dels pacients crònics amb patologies greus. Aquesta coordinació ha aconseguit reduir a la meitat les visites dels primers 350 usuaris que ja han participat en aquest programa. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El projecte es fixa especialment en els malalts amb insuficiències cardíaques o malalties respiratòries cròniques. Es tracta principalment de persones grans i molt medicades que, fins ara, quan s'agreujava el seu estat, tenien com a únic referent les urgències hospitalàries. Amb el nou programa, segons ha explicat la subdirectora assistencial de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Maria José Abadías, es fa un seguiment proper d'aquests malalts.
Que d'aquests 350 malalts que ja tenim de manera proactiva dintre del programa, han ingressat un 50% menys a l'hospital i que un 17% més han vingut a ser controlats aquí de manera compartida entre l'atenció primària i la Vall d'Hebron.
Així, l'equip de suport integral a la complexitat Casernes, al districte de Sant Andreu, és l'altra baula de la cadena. Amb hospital de dia, COAP i centre sociosanitari es poden atendre moltes de les necessitats d'aquests malalts. A més, cal afegir la tasca dels CAPs que també participen en l'atenció continuada.
No deixem la salut, ja que l'ampliació de l'Hospital Clínic es farà finalment als terrenys on actualment hi ha les pistes universitàries de la UB, a l'Avinguda Diagonal.
Finalment, l'Ajuntament, la Generalitat, la Diputació, la UB i el Clínic han arribat a un acord per ampliar l'hospital i crear en aquest espai un gran pol de coneixement en matèria de salut. Un cop assolit l'acord, els propers mesos es crearan equips de treball per concretar el projecte tècnic i financer i també per fixar un calendari.
L'empresa catalana EODine, en col·laboració amb l'Institut d'Innovació i Investigació del Parc Taulí, ha creat un aplicatiu per accelerar la recuperació de les capacitats cognitives dels pacients que ingressen a la UCI. Ho fan a través de la realitat virtual i la intel·ligència artificial. La Generalitat ha invertit 70.000 euros en aquest projecte. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
Els pacients en estat crític tenen una sèrie d'exercicis per treballar la memòria i les seves capacitats cognitives a través d'una pantalla i una càmera que enregistra els seus moviments amb les mans. La neuropsicòloga i investigadora de l'Hospital de Sabadell, Sol Fernández, ha dit que amb els pocs pacients amb qui s'ha provat aquesta tecnologia, els resultats han estat notables.
Estamos manejando, pues, bueno, hipotéticamente la idea, ¿no?, de poder reducir 1.3 días de estancia en la UCI. Esto, pues, igual no parece tanto, ¿no?, inicialmente, pero imaginaros vosotros, ¿no?, 24 horas en esta cama, intubados, sin poder moveros, etcétera, etcétera.
Des de l'empresa que ha creat la tecnologia, EODine Systems, calculen que encara falten 2 anys perquè es pugui implementar de forma massiva les UCI, tot i que els resultats preliminars avalen aquest nou aplicatiu amb bons resultats.
I encara més casos d'innovació mèdica. Un nou dispositiu impulsat per l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona pretén millorar el diagnòstic de l'ictus isquèmic agut. El projecte, també finançat per la Unió Europea, espera incrementar el percentatge dels pacients que es recuperen satisfactòriament. Ràdio Ciutat de Badalona, Ana García de Albéniz.
El nou aparell conegut com a Brain 20 pretén ser un electrocardiograma de l'ictus que permeti monitorar de manera contínua i a temps real l'estat del cervell, des del moment inicial de l'ictus fins al seu tractament. Aquest fet permetria agilitzar els processos, millorar-ne la seva eficiència i detectar complicacions a temps. En parla Alicia Martínez, neuròloga de l'Hospital Germans Trias i Pujol, investigadora de l'IGTP i gerent de la startup Time is Brain.
Actualment, per exemple, un criteri per traslladar una persona a un hospital o un altre és la proximitat geogràfica. Doncs ara, amb la nostra invenció, el que volem és que cada persona es traslladi al millor hospital per la situació en què es troba aquest cervell i que s'estalviïn proves que ara estem fent i que es podrien deixar de fer amb el dispositiu i, per tant, estalviar temps, no?, que és tan valiós.
El percentatge actual de pacients que recuperen satisfactòriament d'un ictus és d'un 50%. Amb la implantació d'aquesta tecnologia, el percentatge podria augmentar fins al 72%.
I és moment per la cultura. Diverses entitats privades, de la mà dels familiars de Ràfols Casamada i Maria Girona, commemoren enguany el centenari del naixement d'aquest matrimoni d'artistes. El primer dels actes commemoratius és una doble exposició, repartida entre el Museu del Canti d'Argentona i la Nau Gaudí de Mataró, que explica l'evolució pictòrica de Ràfols Casamada. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
Un total de 44 obres de Ràfols Casamada són les que s'exposen a partir d'avui a la Nau Gaudí de Mataró. Totes elles formen part de la col·lecció de Lluís Bassat, el màxim col·leccionista d'aquest artista. El crític i historiador de l'art Bernat Puigdollers és el comissari de l'any Ràfols Casamada.
És una porta d'entrada extraordinària, doncs, en el món pictòric de Ràfols Casamada i que ens permet veure des dels seus orígens fins al final dels seus dies com la seva pintura va evolucionant i va agafant matisos a mesura que va treballant-hi i va aprofundint any rere any, dècada rere dècada.
Al llarg de tot l'any i principis de l'any vinent hi haurà tot tipus d'activitats per posar en valor la trajectòria artística d'Albert Ràfols i Maria Girona, considerats dos dels pintors catalans més destacats de la segona meitat del segle XX. També hi haurà homenatges per difondre la seva vessant més poeta i pedagoga amb diferents publicacions de llibres o lectures de poemes.
I és moment per als esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de futbol perquè aquest vespre, a partir de les 8, l'Espanyol juga a Sant Mamés els vuitens de final de la Copa del Rei a partit únic. Els blanquiblaus, reforçats després del triomf del passat diumenge a Getafe, visiten l'Atlètic Club, que és vuitè a la Lliga, però que només ha guanyat un dels 4 partits que ha disputat en aquest 2023. L'entrenador de l'Espanyol, Diego Martínez, ha destacat el binomi Copa-Atlètic Club.
Estamos enfrentándonos posiblemente a uno de los eliminatorias más difíciles que te pueden tocar en la Copa del Rey, porque para el Athletic Club es un torneo especial donde se genera una atmósfera diferente en San Mamés. Yo la he podido vivir también como rival y eso, pues, creo que lo hace ilusionante, ¿no? Y el desafío es para todos. Creo que nosotros, como equipo en crecimiento y en proceso de crecimiento, enfrentarte a los mejores te hace mejor y en ese sentido el desafío creo que es muy ilusionante.
Martin Braithwaite serà baixa pel partit d'avui per lesió. També en futbol, el Girona ha cedit el jove migcampista de 22 anys, Ramon Terrats, al Villarreal B. El barceloní s'incorporarà a la disciplina del club castellonenc fins a final de temporada. Seguim en futbol perquè el Barça té demà un doble compromís. El femení juga a les semifinals de la Supercopa d'Espanya davant el Madrid, en la final a 4 que es disputa a Mèrida, mentre que el masculí ha tornat avui a la feina després de 2 dies de descans en guanyar la Supercopa. Els de Xavi Hernández preparen el partit de demà d'avui vuitens de final de la Copa del Rei al camp del Ceuta. Fa només uns minuts, el tècnic del Barça, Xavi Hernández, ha explicat que quan va dir que havien tingut sort de jugar amb el Ceuta, no era falta de respecte al rival.
Ni mucho menos era faltar al respeto. Yo también he jugado en estas categorías y tengo todo el respeto para José Juan, para el técnico del Ceuta. Tienen un gran equipo. Creo que la propuesta es muy parecida a la nuestra. Quieren jugar, quieren apretar alto. Nos va a costar. Yo he ido a Ceuta y sé la dificultad que es, ¿no? Pero para nada quería faltar al respeto, ni mucho menos. Le tengo un respeto tremendo al Ceuta, a su entrenador y a toda su afición. Así que lo dije por el tema de la categoría, ¿no?
I aquest matí ha estat presentat el nou tècnic del Nàstic de Tarragona, Iñaki Alonso, que ja treballa amb l'equip amb l'objectiu ben clar, l'ascens de categoria. Des de Tarragona Ràdio informa Jordi Blanc.
Aquest migdia el Nàstic ha presentat a Iñaki Alonso com a nou entrenador del club, el Basc, que havia tancat l'acord aquest dimarts i va viatjar cap a Tarragona, on ahir al vespre ja va signar el seu contracte. Iñaki Alonso ha dirigit aquest matí ja el seu primer entrenament i després ha estat presentat a la sala de premsa del nou estadi Costa Daurada. Alonso, en les seves primeres declaracions, té molt clar que ve a buscar l'ascens a la segona divisió i demana, en el seu primer missatge, unitat.
Y hemos venido con un objetivo muy claro, que es el ascenso. Y eso yo tengo ya alguno, solo se consigue pues a través del trabajo en equipo y a través de la unión.
Iñaki Alonso continuarà preparant el següent compromís de Lliga del Nàstic, el que es jugarà diumenge a partir de les 12 del migdia al nou estadi Costa Daurada davant la Societat Deportiva Logroñés.
I en bàsquet, l'Uni Girona se la juga avui a Fontajau sense Laura Cornelius, que hi coneixíem que marxa a la Lliga Turca. Les de Bernat Canut buscaran una victòria davant del CUE del grup de l'Eurolliga Femenina, el Mechelen de Bèlgica, el partit que començarà a 3:15 i pel que Bernat Canut no sap si podrà comptar amb Rebeca Gardner.
En cas que no pugui jugar la Rebeca, anem una mica limitats, però dic el mateix que vaig dir l'altre dia al vestuari a l'equip, no? Quan falta gent és l'oportunitat per fer un pas endavant totes i demostrar l'orgull d'equip.
I en tenis, Rafa Nadal ha caigut eliminat a l'Open d'Austràlia. El manacorí, amb molèsties físiques, ha acabat perdent davant del nord-americà Mackenzie McDonald en 3 sets. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Això vol dir que nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
El 19 de gener és el Dia Mundial de la Neu i tot i que el canvi climàtic s'esforci en alterar la temporada, a Catalunya de neu en tenim i molta. Les estacions d'esquí celebren aquesta efemèride establerta per la Federació Internacional d'Esquí, però les opcions van molt més enllà en funció del gust de cadascú. La qüestió és gaudir de la neu amb els cinc sentits i descobrir les diferents propostes que hi ha escampades pel territori. A les comarques de Lleida, tot i que la manca de neu ha obligat aquestes últimes setmanes a tancar algunes estacions d'esquí nòrdic i ha fet baixar l'ocupació de la zona, hi podeu fer un munt d'activitats que us permetran estar en contacte amb la natura. Per exemple, podeu caminar pels entorns del Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici, o bé podeu anar amb raquetes de neu. Si us van les emocions fortes, podeu esquiar, i si no ho heu provat mai i us fa certa por com a mi, sempre podeu fer un bateig de neu. Ah, i si no us fa gràcia tocar o trepitjar la neu directament, també podeu aprendre sobre aquest món en espais com el Museu de la Neu de Naut Aran. Allà us explicaran com es formen els cristalls de gel o què són les allaus. I també veureu com s'ha adaptat la Vall d'Aran al clima fred i a les nevades. El 19 de gener és el Dia Mundial de la Neu. Si el voleu celebrar a les comarques lleidatanes, remeneu i escolliu l'activitat que més us encaixa al web aralleida.cat.
Sabies que...
Encara que pugui semblar estrany, la memòria gustativa comença a formar-se des de l'úter. Durant l'embaràs, el fetus rep els aromes influïts pels hàbits i gustos de la mare. Abans fins i tot de veure i sentir, assaborim i olorem. Per tant, les experiències de sabors prenatals s'influeixen en els nostres gustos. De fet, un estudi realitzat per una biòloga nord-americana, Julie Menela, ho va demostrar a partir de la inclusió de pastanagues en la dieta de dones embarassades o lactants en comparació amb altres que no ho van fer. Quan els nadons van poder incorporar aliments sòlids, se'ls van donar unes farines de cibada cuinades unes vegades amb suc de pastanaga i altres amb aigua. El resultat va ser que els que ja coneixien el sabor de les mateixes van mostrar menys gestos negatius dels que no. La conclusió: com més sana i més variada és l'alimentació de les embarassades i de les mares lactants, més oberts als gustos i menys complicats són els fills amb el menjar.
La xarxa.
Bon dia, són 2:15.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
A una setmana per a la vaga de la sanitat i l'educació, els sindicats asseguren que no hi veuen solució a curt termini i que l'aturada continua endavant. Aquesta tarda, el conseller Manel Balcells ha convocat una reunió amb metges de Catalunya per mirar d'arribar a un acord in extremis. I pel que fa a l'educació, avui des del sindicat majoritari, Usted Castés, han assegurat que els pactes als quals s'ha arribat fins ara amb educació són insuficients per desconvocar l'aturada. Recordem, 25 i 26 de gener, la setmana vinent. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que calen fons urgentment tant per sanitat com per educació.
És molt important doncs que es prioritzin els pressupostos sanitat i educació, perquè sanitat està molt tensionada i educació doncs estem com estem també, i això es va veure a la pandèmia molt clarament. Quan hi ha un context de crisi, queda molt clar què passa amb els serveis públics.
És dimecres 18 de gener de 2023 i tenim més titulars. El temporal de vent que afecta Catalunya va a la baixa i dona pas a un episodi de caiguda dràstica de temperatures. Montse Hidalgo.
Les ventades han obligat els bombers a atendre mig miler d'alertes, mentre que el telèfon 112 ha rebut més d'un miler de trucades per incidents com caiguda de branques.
Ja s'ha desactivat l'alerta del Pla Vencat, continua en prealerta, però, i volem saber com van les temperatures a aquesta hora davant d'aquesta baixada generalitzada que s'espera. Última hora des del Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, el vent continua bufant amb intensitat encara a hores d'ara cap a les cotes altes del Pirineu, però sí que ja ha afluixat en molts punts del país. Tot i això, s'espera que de cara a la tarda aquest vent tendeixi a reforçar-se, sobretot a la meitat sud del país. D'altra banda, també s'espera que vagi nevant cap a la cara nord del Pirineu, especialment, i també és possible que hi hagi algun ruixat cap al sud de les comarques de Girona, entre la Selva, cap a la zona del Baix Empordà, que també podrien ser en forma de calamar. Pel que fa a la temperatura, ja hem comprovat aquest matí que feia molt fred, la temperatura ha baixat de valent arreu del territori, i a hores d'ara també mantenim aquest ambient fred arreu del país, amb temperatures clarament més baixes que les d'ahir en aquesta mateixa hora. Per exemple, si ens anem a la Seu d'Urgell, tenim un grau positiu, 8 a Girona, si anem cap a Tarragona amb aquests 10 graus, i de cara a demà s'espera que a primera hora del matí l'ambient continuï sent força fred. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Arrenca a Madrid la Fira Internacional de Turisme Fitur.
En aquesta primera jornada, la Diputació de Barcelona hi ha presentat un projecte de trens turístics temàtics que es farà realitat a la primavera. La presidenta de l'ENS, Núria Marín, n'ha destacat els beneficis.
Un turisme verde, sostenible, las personas tengan un impacto, en todo caso, positivo, que si su calidad de vida se vea beneficiada.
El president Pere Aragonès defensa la seva presència a la cimera hispano-francesa de demà a Barcelona.
Aragonès assegura que en cap cas això certifica la fi del procés sobiranista i defensa que hagués estat pitjor no assistir a la trobada entre els presidents francès i espanyol.
En cultura, diverses entitats privades commemoren el centenari del naixement del matrimoni d'artistes, els Ràfols Casamada i Maria Girona.
El primer dels actes commemoratius és una doble exposició repartida entre el Museu del Canti d'Argentona i la Nau Gaudí de Mataró, que explica l'evolució pictòrica de Ràfols Casamada.
Pel que fa als esports, en futbol, l'Espanyol juga a Copa del Rei a Sant Mamés. Eduard Cabré.
Els blanquiblaus, amb la baixa de Martin Braithwaite per lesió, buscaran la classificació pels quarts de final en una eliminatòria partit únic davant l'Atlètic Club.
Al control de so i tenim l'Ivan López, a la redacció la Montse Hidalgo i coordinant la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Els sindicats de l'educació i la sanitat no veuen solucions a curt termini i ja escalfen motors a una setmana de la vaga de metges i docents. Tots ells han anat avui a les portes del Parlament per fer una crida a la ciutadania a donar suport a les concentracions convocades, recordem, el 25 i 26 d'aquest mes. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Es tracta de la suma d'un seguit de sindicats i entitats que han acabat de configurar un front comú reivindicatiu. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, considera que els treballadors de l'educació han de sumar a la vaga de metges per pressionar just en aquest moment que s'estan negociant els pressupostos.
És molt important que es prioritzin els pressupostos sanitat i educació, perquè sanitat està molt tensionada i educació, doncs estem com estem també, i això es va veure a la pandèmia molt clarament. Quan hi ha un context de crisi queda molt clar què passa amb els serveis públics, no? Es va veure clarament, i per tant ara s'hauria de fer una aposta molt gran tant en sanitat i en educació.
I des de la Mesa Sindical de Sanitat, el seu portaveu, Xavier Tarragona, ha assegurat que els sanitaris estan al límit de les seves forces.
Hem de ser conscients que el sistema es manté gràcies al sobreesforç dels treballadors i treballadores de la sanitat. Sense anar més lluny, en el meu centre, l'Hospital del Mar, aquest any passat s'han realitzat 20.000 hores extres. Imagineu tota l'activitat que s'hauria d'haver deixat de realitzar si no s'hagués produït aquest sobreesforç dels treballadors i treballadores. I com a l'Hospital del Mar, doncs tota la resta.
La mesa sindical aplega més d'infermeres de Catalunya i altres sindicats relacionats amb la sanitat, tot i que és Metges de Catalunya, el convocant de la vaga de metges els dies 25 i 26 de gener. En l'àmbit de l'educació és USTEC, el convocant de la vaga de mestres. Els sindicats Comissions Obreres i la UGT no donen suport per ara a aquesta nova vaga a les aules. Demà dijous, representants del Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir.
Això pel que fa a educació. En sanitat, el Departament de Salut es trobarà aquesta tarda amb Metges de Catalunya, que recordem convoca l'aturada, per intentar arribar a un acord in extremis a només una setmana per la vaga. Altres sindicats sanitaris s'han sumat els darrers dies a la protesta. És el cas d'Infermeres de Catalunya, que avui des de la xarxa han alertat de la sobrecàrrega que pateixen i que diuen les pot induir a cometre errors amb els pacients. En el seu cas, convoquen el col·lectiu a la vaga el 24, 25 i 26 d'aquest mes. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. El Sindicat Infermeres de Catalunya vol fer públic que els responsables del sistema les conviden a fer hores extres sense tenir en compte que estan completament esgotades després de 3 anys de pandèmia i reclamen més personal. La vicepresidenta d'Infermeres de Catalunya, Laia Marçal, ha alertat des de la xarxa que aquesta situació les pot portar a cometre errors amb els pacients.
Necessitem aquesta dotació de professionals per poder garantir que tots els pacients i els usuaris puguin accedir i puguin disposar de les necessitats que tenen amb els nostres serveis sanitaris i poder treballar amb tranquil·litat, amb comoditat, amb seguretat, tant pels pacients com per nosaltres, perquè aquestes ràtios tan altes, els que estan treballant a nivell d'hospitalària, no ens poden provocar a tenir alguns errors. I això estem jugant amb la vida de les persones i no podem tenir aquest risc.
La portaveu d'Infermeres de Catalunya ha llançat un missatge als usuaris que puguin percebre despreocupació per part d'algunes professionals. Ha assegurat que això no és així, sinó que no arriben a poder atendre totes les necessitats que hi ha.
Notícies en xarxa.
Avui tornem a estar molt pendents de la meteorologia, ja que el temporal de vent, que encara afecta Catalunya, va ja a la baixa, però dona pas a un episodi de caiguda dràstica de temperatures.
Les ventades han obligat els bombers a atendre 500.000 d'alertes, mentre que el telèfon 112 ha rebut més d'un 1.000 de trucades per incidents derivats de les ventades. La major part de les intervencions han estat per caiguda d'arbres o retirada d'elements de la via pública, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona.
I mentre aquest vent va a la baixa, de fet, Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta del Pla Vencat, arriba una baixada generalitzada de les temperatures amb nevades al Pirineu. Una neu, per cert, molt esperada, que ha deixat ja gruixos importants a les estacions d'esquí, especialment les del Pallars Sobirà. Ràdio Trem, José Vergés.
Així ho confirma el responsable de comunicació d'Espot Esquí i Portainet, Bernat Bailina.
Hem tingut un episodi més important de nevades d'aquest hivern. Ahir a Portainet van caure 22 centímetres. Aquesta nit han continuat nevant i ens han caigut 17 més. En el cas d'Espot van ser 20 ahir i 7 més acumulats aquesta nit. Això suposa doncs, que ens permet ampliar el domini esquiable al 100% després de les feines de condicionament de l'equip de màquines. El fred sembla que ha vingut per quedar-se, que és lo habitual, i per això doncs, afrontem aquesta part central important de la temporada amb bones perspectives.
Bailina creu que les condicions de l'estació d'Espot per les proves del Campionat del Món de Paraesquí que comencen divendres en seran les òptimes.
Comencen amb l'acte d'inauguració el dia 20, per tant, esperem que la meteo ens ajudi, ara que tenim molt bones condicions.
Les proves comptaran amb la participació de 115 atletes de 32 països.
Com sempre, us demanem precaució a la carretera davant de condicions meteorològiques adverses com la d'aquests dies, i és que Catalunya ha tancat el 2022 amb una reducció de morts per accidents de trànsit del 8% en relació amb l'últim referent prepandèmia, el 2019, tot plegat després que s'han incorporat les dades de vies interurbanes. Pel que fa a vies interurbanes, el descens ha estat del 10%, una mica més gran. I per demarcacions, les víctimes només s'han incrementat a Girona. Han baixat a la resta, especialment a Lleida, en un any on destaquen els atropellaments de vianants o conductors, que han crescut més del 50%. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. El Servei Català de Trànsit fa un balanç positiu de l'any 2022 amb una reducció de víctimes en tots els àmbits, a destacar el dels motoristes amb un 14%, excepte el dels atropellaments mortals, que van ser 18 en total, 6 més que l'any 2019. Molts d'aquests van tenir lloc a l'autopista AP7, que després d'uns primers mesos molt complicats, coincidint amb l'alliberament de peatges, ha anat a revertint aquesta situació i ha permès en reduir els accidents en moltes vies perilloses, com la Nacional 340 o la C58. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
La tendència al llarg de l'any és han anat baixant els morts per mes i, per tant, el que s'anava acumulant. Podríem dir que concentra tota la sinistralitat potser que hi havia a la Nacional 340, en una part de la Nacional 2, etc. Però, per dir-ho d'alguna forma, podríem dir que són sinistres de menys gravetat.
Pel que fa a aquest 2023, la tendència de moment és molt negativa, com ja va passar el gener de l'any passat, amb 12 morts, tots ells amb un perfil molt concret. Eren veïns de la zona on s'han produït els accidents. Tres comarques gironines, l'Alt Empordà, la Selva i el Gironès, són les que més preocupen pel volum d'accidents, al costat de tres de les més poblades, com són el Baix Llobregat o els dos Vallesos. Del total de morts de l'any passat, el 83% van ser homes i un 17% dones.
Avui ha arrencat a Madrid la Fira Internacional de Turisme Fitur, un gran aparador dels atractius del territori que arriba més en plena recuperació del sector.
El darrer any han arribat a Espanya més de 80 milions de visitants internacionals i Catalunya és la comunitat autònoma que més ha crescut respecte del 2021, amb un 60% més de turistes.
I justament a Fitur ja s'han començat a presentar noves iniciatives. La província de Barcelona disposarà a partir de la primavera de trens turístics temàtics per recórrer els principals atractius del territori. L'experiència ja és un model d'èxit a Galícia i l'Aragó. L'acord entre la Diputació de Barcelona i Renfe s'ha presentat avui a Fitur. Allà hi és el nostre company de Lleida Televisió, Ricard Gómez.
Els turistes que visitin Barcelona tindran l'oportunitat durant la primavera i la tardor d'adquirir un paquet exclusiu amb experiències relacionades amb l'enoturisme, la gastronomia o la cultura marinera. Serà un tren amb capacitat per a un centenar de passatgers que acompanyarà els visitants per diferents indrets de la província. La previsió de la Diputació de Barcelona i Renfe és posar en servei mitja dotzena de rutes, en trens que surtin des de la ciutat de Barcelona cada dissabte. L'acord s'ha presentat aquest dimecres en el marc de la Fira de Turisme que s'està celebrant a Madrid. Tant la presidenta de la Diputació, Núria Marín, com el president de Renfe, Isaías Taboas, han valorat molt positivament aquesta oferta que combinarà la mobilitat sostenible i el turisme de proximitat.
Un turisme verde, sostenible, les persones tengan un impacto, en todo caso, positivo, que si su calidad de vida se vea beneficiada.
El tren es un facilitador de ese proceso y, por lo tanto, es un paquete d'una visita guiada.
Els turistes que ho desitgin podran adquirir aquests paquets a la pàgina web de Renfe a uns preus que oscil·laran dels 50 als 60 euros.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Entrem en matèria política. El president Pere Aragonès defensa la seva presència a la cimera hispanofrancesa de demà a Barcelona. Aragonès serà en un acte protocolari com és la recepció oficial dels dos presidents, però assegura que en cap cas això certifica la fi del procés sobiranista. De fet, ha garantit que el govern treballa per assolir la independència. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. La vigília de la cimera franco-espanyola a Barcelona, el president Pere Aragonès ha volgut enviar dos missatges al govern de Pedro Sánchez. El primer, que la cita no certifica la fi del procés sobiranista català.
El govern espanyol no és ningú per certificar quin ha de ser el futur de Catalunya. El futur de Catalunya decidirem els ciutadans de Catalunya i l'independentisme decidirà és l'únic que pot decidir si dona continuïtat al seu treball polític, a la seva lluita política o no. I donarem treball, i donarem continuïtat. I nosaltres continuarem treballant per la independència de Catalunya fins que no aconseguim la independència.
I el segon missatge davant les crítiques per la seva assistència a la recepció oficial dels dos líders polítics és la lectura que hagués tingut la seva absència en aquest acte.
Aquesta segur que la utilitzarien en contra. Per dir que Catalunya s'esborra, que Catalunya no vol ser europea, que Catalunya doncs, fa un lleig al president de la República Francesa, els enemics de les institucions de Catalunya desitjarien que no fossin presents. Desitjarien que qui rebés el president de França a Barcelona fos la delegació del govern espanyol a Catalunya.
Pel que fa als pressupostos, el president confia en que hi haurà acord amb els socialistes i ha demanat responsabilitat a les forces polítiques per aprovar-los.
La consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, assegura que la reforma del Codi Penal és positiva. Ho ha dit avui a la xarxa després de saber-se que el jutge Pablo Llarena descartarà incloure els desordres públics agreujats a l'expresident Puigdemont i als exconsellers Comín i Ponsatí, mentre que la Fiscalia sí que ho demana. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. En declaracions a la xarxa, Serret ha defensat que Puigdemont i els exconsellers Comín i Ponsatí estan protegits per la legislació europea i caldrà veure què passa.
Tenen també totes una sèrie de línies a nivell de corts europees que també condicionen quina ha de ser l'evolució del seu cas, tota la precaució i tota la cautela a l'hora d'especular amb segons quins escenaris.
Sobre la cimera hispano-francesa de demà, Serret ha dit que era imprescindible que els dos estats respectessin la Generalitat i el president Pere Aragonès com a màximes autoritats Catalunya. De totes maneres, ha reconegut que no sap ben bé quin paper jugarà Aragonès en aquesta trobada, més enllà de fer d'anfitrió.
Sé que s'està parlant per a veure com s'acaba de concretar aquesta presència del president en la cimera i per tant, veurem com avança. Segurament, fins després de la cimera, potser no acabarem de tenir del cert què han treballat i quines conclusions tenen. Però, insisteixo, anirem veient en els propers dies. El tema protocolari segurament estarà això, en el que és la recepció, i veurem si hi ha més espais o no.
Serret ha aprofitat l'entrevista per pressionar un cop més el PSC i els ha dit que s'avinguin a aprovar els comptes, perquè totes dues parts han fet concessions i la ciutadania necessita uns comptes nous i actualitzats a la situació de crisi econòmica.
Encara en relació als pressupostos, el secretari general de Junts, Jordi Turull, demana al govern que aclareixi cap a on vol anar per arribar a un acord. En una entrevista a UAU Lleida Ràdio ha explicat que l'executiu no els pot reclamar un suport a cegues després de negar-se a sotmetre's a la qüestió de confiança. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Preguntat per si és partidari d'un acord de pressupostos o d'anar a eleccions, Turull ha dit en una entrevista a UAU Lleida Ràdio que del que es tracta és de saber quin és el full de ruta de l'executiu català.
Nosaltres li vam demanar al seu moment al president de la Generalitat, els seus socis que el van fer president han perdut la confiança, ells amb vostè i vostè amb ells, per un tema de rigor democràtic s'hauria d'haver sotmès a una qüestió de confiança per dir, mira, ara vull virar l'acció política del govern cap a aquesta direcció, que és diferent a la del debat d'investidura, i demano el suport de la cambra. Nosaltres hem partit de fer primer aquest pas, no l'ha volgut fer. El que no se'ns pot demanar ara és adhesió al tema de pressupostos, perquè seria consolidar o reforçar o allò, empaltar el que és una política que no sabem cap on va.
Turull ha manifestat que un dels aspectes que els preocupa és la fiscalitat. Considera que davant l'elevada inflació no pot ser que els ciutadans cada cop se'n proveixin més i paguin més a l'administració, i per això ha dit Junts aposta per compensar la inflació a través d'augmentar els trams de l'IRPF.
L'Hospital de la Vall d'Hebron i l'Atenció Primària de Barcelona treballen per millorar la qualitat de vida de pacients crònics amb patologies greus. Aquesta coordinació ha aconseguit reduir a la meitat les visites dels primers 350 usuaris que han participat al programa. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El projecte es fixa especialment en els malalts amb insuficiències cardíaques o malalties respiratòries cròniques. Es tracta principalment de persones grans i molt medicades que, fins ara, quan s'agreujava el seu estat, tenien com a únic referent les urgències hospitalàries. Amb el nou programa, segons ha explicat la subdirectora assistencial de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Maria José Abadías, es fa un seguiment proper d'aquests malalts.
Que d'aquests 350 malalts que ja tenim de manera proactiva dintre del programa, han ingressat un 50% menys a l'hospital i que un 17% més han vingut a ser controlats aquí de manera compartida entre l'atenció primària i la Vall d'Hebron.
Així, l'equip de suport integral a la complexitat Casernes, al districte de Sant Andreu, és l'altra baula de la cadena. Amb hospital de dia, COAP i centre sociosanitari es poden atendre moltes de les necessitats d'aquests malalts. A més, cal afegir la tasca dels CAPs que també participen en l'atenció continuada.
Seguim en clau de salut, ja que l'ampliació de l'Hospital Clínic es farà finalment als terrenys on actualment hi ha les pistes universitàries de la Universitat de Barcelona, a l'Avinguda Diagonal.
Finalment, l'Ajuntament, la Generalitat, la Diputació, la UB i el Clínic han arribat a un acord per ampliar l'Hospital Barceloní i crear en aquest espai un gran pol de coneixement en matèria de salut. Un cop assolit l'acord, els propers mesos es crearan equips de treball per concretar el projecte tècnic i financer i també per fixar un calendari.
El govern aposta perquè la transició energètica de Catalunya es faci des del territori i de la mà dels municipis. Ho ha defensat la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, en la primera trobada de la xarxa d'oficines comarcals de transició energètica.
Unes oficines que tenen per objectiu articular la participació del territori en el nou model energètic català, més net i sostenible. També vol promoure les anomenades comunitats energètiques. Escoltem la consellera Teresa Jordà.
Les 41 oficines comarcals de transició energètica que reuneixen avui concreten, de fet, la nostra missió d'impulsar aquesta transició energètica de la mà del territori, pel territori i amb el territori. Són, en definitiva, el punt de trobada entre les necessitats energètiques del país, la complexitat tècnica també del seu desplegament i, en particular, també la realitat de cadascuna de les comarques de Catalunya.
A través d'aquesta xarxa d'oficines es vol aconseguir descarbonitzar Catalunya de cara al 2050 a través d'un model basat en l'estalvi i l'eficiència energètica.
I la Vall d'en Bas estrena el primer bus elèctric de tot l'estat. Es destinarà al servei a demanda, té una autonomia de 200 quilòmetres i unirà Olot i les Preses. Olot Televisió, Aniol Puigvert.
El nou vehicle ha tingut un cost de 300.000 euros i tindrà capacitat per a 21 persones. Té un motor elèctric de 135 kW que permet superar pendents del 25%, un dels grans hàndicaps que presentaven a priori aquest tipus de vehicles per a l'orografia de la vall. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Juli Fernández, ha dit que l'estrena d'aquest bus demostra l'interès del govern per lluitar contra el canvi climàtic.
La Vall d'en Bas, la Garrotxa, es converteix en pionera, es converteix en líder, i això ho hem d'explicar avui així, no? Molt clar. És el primer lloc de Catalunya.
El Clic.cat es va estrenar a l'estiu del 2021. L'any passat va transportar 6.382 persones, transportant una mitjana de 24 persones al dia. Es calcula que durant aquest període s'han reduït un 69% les emissions en comparació amb una línia de bus regular. El 80% de les reserves s'han fet a través de l'aplicació Nemi.
Repassem altres notícies destacades del dia. Atenció a aquesta xifra. A Catalunya hi ha 24.000 persones a l'espera que se'ls valori el grau de dependència.
I d'entre els que ja estan valorats, unes 46.000 persones esperen que se'ls faci el pla individual d'atenció, segons dades de la Generalitat, que avui ha explicat al Parlament el secretari de Drets Socials del Govern, Lluís Torrents. Torrents assegura que el termini entre la sol·licitud i la recepció del servei és de 295 dies, quan la llei marca que han de ser 180. Però destaca la important disminució respecte del 2021, quan era més de 600 dies.
I els regidors de l'Ajuntament de Barcelona, Laura Pérez i Eloi Badia, no repetiran a les llistes de Barcelona en Comú per les eleccions municipals.
Ho han anunciat a través d'un missatge publicat a Instagram. Badia vincula la decisió a causes personals davant la seva futura paternitat i Pérez considera que ha arribat al temps límit de 8 anys que es va marcar a l'inici de la seva experiència al consistori. Barcelona en Comú ha agraït la feina feta per tots dos a través d'una piulada.
És moment per la cultura. Diverses entitats privades, de la mà de familiars de Ràfols Casamada i Maria Girona, commemoren enguany el centenari del naixement d'aquest matrimoni d'artistes. El primer dels actes és una doble exposició entre el Museu del Càntir d'Argentona i la Nau Gaudí de Mataró, que explica l'evolució pictòrica d'Albert Ràfols Casamada. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
Un total de 44 obres de Ràfols Casamada són les que s'exposen a partir d'avui a la Nau Gaudí de Mataró. Totes elles formen part de la col·lecció de Lluís Bassat, el màxim col·leccionista d'aquest artista. El crític i historiador de l'art Bernat Puigdollers és el comissari de l'any Ràfols Casamada.
És una porta d'entrada extraordinària, doncs, en el món pictòric de Ràfols Casamada i que ens permet veure des dels seus orígens fins al final dels seus dies com la seva pintura va evolucionant i va agafant matisos a mesura que va treballant-hi i va aprofundint any rere any, dècada rere dècada.
Al llarg de tot l'any i principis de l'any vinent hi haurà tot tipus d'activitats per posar en valor la trajectòria artística d'Albert Ràfols i Maria Girona, considerats dos dels pintors catalans més destacats de la segona meitat del segle XX. També hi haurà homenatges per difondre la seva vessant més poeta i pedagoga amb diferents publicacions de llibres o lectures de poemes.
I és moment per als esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de futbol perquè aquest vespre, a partir de les 8, l'Espanyol juga a Sant Mamés als vuitens de final de la Copa del Rei, una eliminatòria a partit únic. Els blanquiblaus han sortit reforçats després del triomf de diumenge a Getafe i visiten avui l'Atlètic Club, que és vuitè a la Lliga, però que només ha guanyat un dels quatre partits que ha disputat durant aquest 2023. L'entrenador de l'Espanyol, Diego Martínez, ha destacat el binomi Copa-Atlètic Club.
Estamos enfrentándonos posiblemente a uno de los eliminatorias más difíciles que te pueden tocar en la Copa del Rey, porque para el Athletic Club es un torneo especial donde se genera una atmósfera diferente en San Mamés. Yo la he podido vivir también como rival y eso pues creo que lo hace ilusionante, ¿no? Y el desafío es para todos. Creo que nosotros como equipo en crecimiento y en proceso de crecimiento, enfrentarte a los mejores te hace mejor y en ese sentido el desafío creo que es muy ilusionante.
L'Espanyol no podrà comptar avui amb Martin Braithwaite, que s'ha quedat a Barcelona lesionat. També en futbol, el Girona ha cedit el migcampista de 22 anys, Ramon Terrats, al Villarreal B. El barceloní s'incorporarà a la disciplina del club castellonenc fins a final de temporada. Seguim també en futbol perquè el Barça té demà doble compromís. El femení juga a les semifinals de la Supercopa d'Espanya davant el Madrid, en la final a 4 que es disputa a Mèrida, mentre que l'equip masculí torna avui a la feina després de 2 dies de descans després de guanyar la Supercopa. Els de Xavi Hernández preparen el partit de demà de vuitens de final de la Copa del Rei al camp del Ceuta. Escoltem el tècnic Xavi Hernández explicant que quan va dir que havien tingut sort en el sorteig no era faltar-li el respecte al rival.
Ni mucho menos era faltar al respeto. Yo también he jugado en estas categorías y tengo todo el respeto para José Juan, para el técnico del Ceuta. Tienen un gran equipo. Creo que la propuesta es muy parecida a la nuestra. Quieren jugar, quieren apretar alto. Nos va a costar. He ido a Ceuta y sé la dificultad que es, ¿no? Pero para nada quería faltar al respeto, ni mucho menos. Le tengo un respeto tremendo al Ceuta, a su entrenador y a toda su afición. Así que lo dije por el tema de la categoría, ¿no?
I un darrer apunt. Aquest matí ha estat presentat el nou entrenador del Nàstic de Tarragona, Iñaki Alonso, que ja treballa amb l'equip amb un objectiu ben clar, l'ascens de categoria. I en bàsquet, l'Uni Girona se la juga avui a Fontajau, sense Laura Cornelius, que ahir coneixíem que marxa a la Lliga Turca, les de Bernat Canut buscaran una victòria davant del CUE del grup de l'Eurolliga femenina, el Mechelen belga, per no despenjar-se del grup d'equips capdavanters, que opten també a classificar-se pels quarts de final. El partit començarà a 9:45. I un darrer apunt, perquè en tennis Rafa Nadal ha caigut eliminat de l'Open d'Austràlia. El manacorí, amb molèsties físiques, ha perdut davant del nord-americà Mackenzie McDonald per 3 sets. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Tornarem demà, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que passeu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Contra el sol y todos los planetas.
la xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Caral Pedemonte. Els sindicats de l'educació i la sanitat no veuen solucions a curt termini i ja escalfen motors a una setmana de la vaga de metges i docents. Tots ells han anat avui a les portes del Parlament per fer una crida a la ciutadania a donar suport a les concentracions convocades els dies 25 i 26 de gener. Es tracta de la suma d'un seguit de sindicats i entitats que han acabat de configurar un front comú reivindicatiu. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera que els treballadors de l'educació han de sumar-se a la vaga de metges per a pressionar just en aquest moment que s'estan negociant els pressupostos.
És molt important que es prioritzin els pressupostos sanitat i educació, perquè sanitat està molt tensionada i educació, doncs estem com estem també, i això es va veure a la pandèmia molt clarament. Quan hi ha un context de crisi, queda molt clar què passa amb els serveis públics.
Demà dijous, els representants del Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir. L'Agència Europea del Medicament ha donat llum verda a l'assaig en persones d'una teràpia desenvolupada.